Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Molt bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a l'Art de la Reflexió. L'Art de la Reflexió en la companyia aquesta setmana de l'Emili Tena, que, com saben, és membre actiu de Fòrum d'Activitats, aquesta empresa que treballa a nivell de formació perquè les empreses trobin formes diferents, no? de trobar més rendibilitat, no? d'anar més enllà. Però avui també amb l'Imma Granero, que és coach, jo crec que molt a nivell personal, no? Molt a nivell de persona a persona, no?
Bueno, sí, més de persona a persona, però...
Hi ha molta diferència entre fer un coach o un acompanyament per un grup de persones a fer-lo per una persona, Imma?
A veure, quan el fas amb una sola persona, pues, crees com un vincle de confiança i és més fàcil que en una hora doncs, aquella persona t'expliqui tot i tu puguis orientar-la. És com més, bueno, jo ho dic, personalitzat, no?
Ho dic perquè... No, ho dic una puntualització. A nivell de coaching que d'equips no veiem a les persones sinó veiem l'equip com una simple unitat, vale? Per molt que hi hagi un equip de 10 persones, no veiem 10 persones sinó que només veiem un equip, vale? I veiem les interrelacions que es produeixen entre aquestes persones, els diàlegs que tenen, la comunicació verbal i no verbal, i mirar pues, si es generen gaps diferencials entre el que un pensa i el que l'altre interpreta.
Us ho dic perquè, clar, aquí a Ràdio Estel, en aquest programa que fabriquem des de la seu d'Urgell per tota la cadena Estel, tenim una doble circumstància perquè estem parlant amb molta gent però amb una certa intimitat que fa que potser podríem adreçar-nos molt personalment, no?
Això sempre. De fet, és que estàs tractant amb persones.
Clar, però potser no és tota una unitat. Però sí que ho és. Bé, és una mica una reflexió una mica filosòfica per obrir aquest art de la reflexió que la setmana passada els vam prometre. No sé si tothom és capaç d'entendre el món, la realitat, com una unitat, com quelcom amb el que s'ha d'interaccionar tenint en compte les interrelacions que generen els diferents agents d'aquesta comunitat, o si les persones quan ens enfrontem o encetem un projecte ens veiem a nosaltres soles i nosaltres com a únic motor que ho pot fer tot. En la vostra experiència acompanyant diverses persones, què us sembla que abunda més? Quina és la perspectiva que tenim quan engeguem un projecte, volem treballar per nosaltres mateixos, emprenem una nova història?
Per mi, les persones que volen viure sense jefes, els emprenedors o empresaris, sí que hi ha moments o etapes del seu... de la seva creació, del seu projecte, que es troben sols. És jo contra el mundo, i en aquests moments és quan justament el suport d'un professional, ja sigui coach, ja sigui qualsevol altre tipus de professional dins del món de l'empresa, pot donar un recolzament a aquella persona. Jo sé que això és, el meu pare és que en alguns moments es troba sol.
I a més, doncs, el gran hàndicap que hi ha és que se'ns ha format per ser tècnics, per fer molt bé la nostra feina, però no se'ns ha ensenyat vendre-la, el tema de l'emprenedoria. I això, vulguis que no, fa por. Quan t'hi poses, és el gran desconegut, que si no has estudiat administració i direcció d'empreses o estàs dins el món de l'empresa, fa por.
Hi ha un autor que es diu Patrick Drouot, que és físic i i també treballa amb el tema de la consciència, té una àmplia experiència, i justament el que explica en un dels seus darrers llibres és que ja ha passat l'època de l'especialització de les persones, no? I que ens hem d'obrir a entendre la vida, el món, i no a nosaltres mateixos com una interacció permanent de circumstàncies. Creieu que és així? Som aquesta interacció permanent de circumstàncies i de situacions i de pensaments i de...
Sí, una cosa que derives de lo que acabes d'explicar, per exemple, la forma que jo tinc de veure el nou món laboral és que el concepte treball per mi està com desfasat i és antiquat. El concepte treball és un concepte del segle passat. Jo sóc més partidari d'utilitzar el mot o la paraula projectes. Ara estic en aquest projecte, demà estaré en un altre projecte, és a dir, el concepte de treball, el concepte de treballar de 8 a 2 i de 3 a 7 amb horari fixe, amb salari fixe, per mi, puc rebre crítiques.
Estàs parlant a nivell personal.
A nivell, és una cosa que està obsoleta, és a dir... jo vull treballar un dia 12 hores i potser l'endemà vull treballar 3 hores. Flexibilitat horària, flexibilitat de... Ostres, entre cometes, quin avorriment guanyar tots els mesos la mateixa quantitat, quan realment jo no sóc el mateix productiu.
Però tu ets una persona emprenedora,
ja,
no? I potser aquest esquema mental no el té tothom.
Una cosa, per cert... L'altre dia vaig anar a la conferència d'una persona, d'un càrrec públic, polític, perdó, que va comentar una xifra molt interessant, i és de cada 1.200 persones, 1.200 persones, 600 tenen qualitat per emprendre. Unes determinades característiques personals per emprendre, ¿vale? Després aquesta estadística l'anava desgrossant, fins a arribar a un punt una miqueta negatiu, des que totes aquelles... D'aquestes 600, 300 acabaven fent una empresa. I d'aquestes 300, al cap de 15 anys, només 35, ¿vale? Tenien beneficis i estaven vives, ¿vale? Sí que és cert el que dius tu... S'ha de tenir determinades qualitats per emprendre. Hi ha gent que estaria més segura amb un treball segur, amb un horari de per vida més o menys estable, però hi ha altres persones que no. Hi ha altres persones... Jo em moro si m'han de dir que d'aquí, durant 10 anys, el meu horari serà de 8 a 3 i de 4 a 7. Em moro.
Imma, de què depèn que un tipus d'exercici o un altre? Quines són les qualitats humanes o els hàndicaps que ens aboquen a una situació o a una altra?
Jo diria, però això és opinió meva, que és en funció del compromís que tu tens. Per exemple, doncs, si tu estàs compromès amb algun membre de la teva família doncs, que està malalt, m'ho invento, i l'has de cuidar durant un temps i tu l'únic que necessites és un salari fix que t'ajudi a cobrir aquelles necessitats per poder estar amb aquella persona, tu triaràs, ho estic posant molt, molt, molt extremista, tu triaràs una feina fixa que potser no t'aportarà molt de valor afegit, però realment et permet sobreviure, tenir uns diners perquè tu puguis dedicar-te a altres coses. Ara, hi ha altres tipus de persones, per exemple, que són inquiets, vull dir, contínuament estan en plena formació, són persones doncs, que són visionàries, llavors si els poses amb un comandament intermig o els poses amb càrrecs de direcció en una empresa... podrien funcionar molt bé, però arribarà un moment que, clar, el fet de no ser ells els seus propis amos fa que s'acabin cremant i que acabin perdent aquella inventiva o aquelles ganes de fer coses, no? Llavors, clar, aquí és quan ve l'Emili i diu, a mi em mates si em poses en un horari fixo. Per què? Perquè li estàs matant, en certa manera, la seva creativitat.
Sí que comentar...
Perdona, Emili, és que hem trobat almenys quatre qualitats. La creativitat, la impulsivitat, la visió, la capacitat de tenir una visió, no?
Sí.
Tots aquests elements entren en joc per posar en marxa una sèrie de circumstàncies i la necessitat de seguretat, uns horaris, no? La necessitat de tenir una estabilitat, no? Però vosaltres considereu que és bo o dolent una o l'altra cosa?
No. Jo personalment no penso si és bo o dolent, senzillament que sigui beneficiós, penso, però és la meva opinió. Emili, volies dir alguna cosa?
Sí, enllaçant o complementant una miqueta el que he comentat inicialment, respecte a aquesta estadística, que em sembla que és una estadística que la va publicar la Generalitat de Catalunya, comenten que d'aquestes 1.200 persones que trobes pel carrer, 600 tenen aquestes qualitats per emprendre. Una de les característiques comunes que veien en aquestes 600 persones que tenien aquestes qualitats era perquè algú del seu entorn més proper ja ho havia sigut o estava sent emprenedor, ja sigui que els seus pares o algun familiar tenia alguna botigueta o alguna empresa o algun negoci. Llavors, hi ha aquesta part més interna de qualitats de les persones, és a dir, hi ha gent com jo que no soc d'horaris fixes, però també hi ha aquesta part exogènia, diguem, de que, o històrica, de que si algun membre de la teva família ha sigut emprenedor o és emprenedor o és empresari, les possibilitats que tens de ser empresari es multipliquen.
Per tant, jo infereixo d'això que m'esteu explicant que l'experiència que tu vius, els patrons que t'arriben del teu entorn, no?, són importants per fer efectiva una circumstància o una altra. És a dir, que tot es pot aprendre, no?
Sí, de fet, també és el que comentàvem, que en funció de l'edat que tu tens, em sembla que entre els anys 70 i 80 hi havia els JAPs, no?, los jóvenes aunque sobradamente preparados. Llavors, era gent que era com directius, allò, molt agressius, però fixeu-vos, ara la gent més jove, de 35 cap avall, n'hi ha molts que són millennials, que és enllaçar una mica amb el que comentava l'Emili, que la gent treballa per projectes, per reptes, perquè ara ja no hi ha res segur, no? Ara ja t'has d'espavilar i si toca anar doncs, a la Xina a fer un projecte, doncs hi vas. I també és una manera també de sortir del teu cercle de confiança. Fas que la gent sigui molt més, el que diem, emprenedora.
Sí,
també exigeix molt, no?, ser un emprenedor o ser una persona que es marca els seus propis límits, els seus propis reptes, exigeix sobretot voluntat i disciplina. I això jo no ho he escoltat de la vostra boca en cap moment. Semblen tot flors i violes, però em penso que també hi ha una porta al darrere, no?
Sí, no, jo afegiria també aquí, molt important, sobretot a la gent que comença, resiliència. O sigui, el poder-se aixecar després de cada error és extremadament important. Em sembla que algun cop ho hem parlat aquí, de que
sí, malauradament, un programa molt especial que
sí,
vas fer.
Malauradament, jo sóc del parer que molts projectes d'emprenedors cauen a la primera simplement perquè la persona que hi ha al darrere d'aquell projecte no és prou resilient, que potser cau 4, 5 i 6 vegades i a la sisena diu prou. Estem en una situació, no ara, sinó segurament cara al futur, que fins que no caiguis 20 o 30 vegades o 40 vegades...
Però potser estic tan abunyegat que ja no puc ni aixecar, no, Emili?
Tot depèn. És a dir, és aquest treball que ja no és treball professional, sinó és treball personal, és, bueno, com aprofito jo aquest error, aquesta cagada, aquest treball mal fet per sortir enfortit. És una retroalimentació contínuament. Enllaçant amb el que comentaves, és a dir, a part de determinada constància, resiliència, jo sóc del parer també, i aquí, si l'Aïma em vol contradir, és que per arribar a ser el jefe, viure sense jefe o ser emprenedor, també ens hem de marcar objectius una miqueta idealista o irracionals. Ara, fora de micro, li estava comentant a l'Aïma, ostres, és que si tu vols emprendre un negoci, o posaré, per exemple, el cas d'un amic meu que va deixar una feina estable i es va posar a fer aïllaments en les cases per no consumir, perquè la gent no consumís tant d'aire condicionat a l'estiu ni calefaccions a l'hivern. I li vaig preguntar, bueno, i tu a què et dediques? I em va dir, em dedico a aïllar cases. Abans jo el vaig agafar i dic, ostres, per què no canvies la perspectiva? I obre el marc, no diguis que et dediques a aïllar cases o aïllar parets, no, és, bueno, igual, si el teu projecte surt des de la base de que jo ajudo a economitzar els recursos naturals que ens dona el món per tal de que tu consumeixis menys, des d'aquesta perspectiva segurament la teva motivació serà molt més elevada.
Mm-hmm. també per ser un per poder viure sense cap és important saber vendre la teva idea, però no com encolomar-li el teu producte al client, sinó fer-li viure doncs que ell té una necessitat i que tu li pots cobrir, no? De fet, el secret de tenir un bon negoci que et funcioni és detectar una necessitat real, que tu realment siguis bo amb allò, és a dir, que t'apassioni el que estàs fent i que tu amb allò hi puguis viure. Llavors, si tu hi poses passió i poses ganes per fer la feina, ja cauràs 4, 5 i 6 vegades, però com allò és el que et motiva, és el teu motor, segur que te'n surts.
Fem un experiment, que la gent que ens estigui escoltant, que aixequi la mà si coneix algú que tingui un problema.
Un problema en general
laboral o que sigui. Segurament la nostra audiència, gairebé tothom haurà aixecat la mà perquè segur que coneix algú que té un problema. Si hi ha un problema, segurament hi ha una persona que pot solucionar aquest problema. Llavors l'emprenedor en buscar aquest nínxol, veure aquest problema, contrastar que realment és un problema i llavors aportar una solució, que és el que comentava una miqueta la...
Jo, si em permeteu, puc posar inclús la meva pròpia experiència. Doncs, bueno, de vegades la vida aporta situacions doncs, com, per exemple, jo en el meu cas he creat la meva pròpia empresa i llavors dius, a què et dediques? Pues molt senzill. Què se'm dona a mi bé? El contacte amb les persones. A part, doncs, hi ha coneixements financers de per mig. Doncs hi ha els autònoms, per exemple, doncs, que es fan mal portant comptabilitats o assessoraments fiscals. Doncs jo he creat la meva empresa pensant en ells perquè sé que hi ha una necessitat real i llavors venen a mi amb la boca a orella. Per què ho faig així? Perquè realment és una cosa que m'agrada, és una cosa que se'm dona bé i és una cosa que, com diu un tal senyor que es diu Sergio Fernández, amb el seu llibre de Vivir sin jefe, el dinero vendrá por añadidura. És a dir, si tu realment ets bo amb lo teu, tard o d'hora t'acabarà venint d'un costat o d'altre.
És curiós que ara que treus el Sergio
Fernández.
Fernández, vale? Que en una de les seves conferències, és curiós, va comentar que la típica piràmide de Maslow, on primer les primeres necessitats bàsiques a cobrir pues, és l'alimentació, tenir un habitatge, seguretat i tot això, diu que en un moment de la seva vida aquesta piràmide de Maslow la va transformar o la va canviar i va començar per dalt. És a dir, la seva prioritat era l'autorealització. I a partir d'aquí va aconseguir tota la resta. I és curiós, m'ha quedat aquesta anècdota. I dic, ostres, quan generalment estem buscant una feina perquè volem viure sota un sostre, volem una feina per poder pagar la hipoteca, volem una feina per poder alimentar-nos, ell va i diu, no, mi prioritat, l'autorealització. I a partir d'aquí ja aniran caient tota la resta. I mena, ja està sortint bé. Sí. Però bueno, és un cas en concret.
Estem escoltant l'art de la reflexió aquí a Ràdio Estel Principat i estem escoltant a l'Emili Tena i a l'Imma Granero. Aquesta peça de mítica, Body and Soul, que està interpretada per en Roy Eldridge, a mi em porta a pensar que a vegades comencem els nostres projectes d'una manera excitant, després hi hem de trobar el ritme i de quan en quan trobem una nota discordant, no?, que ens posa en el lloc o ens treu del nostre lloc. Però el que és absolutament ideal és saber ballar amb la música que sorgeix de la interacció entre el que nosaltres creiem que és la nostra autorealització i el que ens ve de fora, de l'exterior, de la vida, no? El que ens porta i el que ens suggereix. Molt sovint, quan un és el seu propi jefe, no?, el seu propi responsable, pot caure en aquella percepció de la comoditat, com que jo no m'exigeixo, doncs, com que no tinc l'obligació de respondre a ningú, doncs, avui no vaig a treballar, no? I com que demà no tinc que rendir comptes del que he guanyat o he deixat de guanyar, doncs, bueno, si aquest senyor no li cobro, o si aquell projecte no l'acabo, tampoc passarà res, perquè puc viure amb menys. A vegades, les persones que diuen no suporto el meu jefe, perden de vista que una persona que obliga, que t'obliga a emprendre i a realitzar i a fabricar i a estar conscient de les teves circumstàncies, és molt important perquè t'està obligant a ser tu mateix, a estar en actiu, no? I quan un passa la barrera, jo em pregunto si molts d'aquests desastres dels que parlava aquest polític, que comentava l'Emili, tots aquests desastres no venen d'aquesta falta de, diguem-ne, de constància o aquesta falta de formació, no?, en la qualitat del que tu estàs exercint i en la voluntat ferrenya, no?, de dir, bé, jo no m'ho exigeix ningú, però jo puc ser més exigent que el meu possible jefe. I després aquí hi ha una altra opció, hi ha una altra qüestió, i és que a vegades quan un és el seu propi responsable és tan exigent amb un mateix que no pot ni deixar de respirar, no? Aquí deixo la qüestió perquè la comenteu vosaltres, perquè penso que aquest és un element que entra en joc i que moltes persones les ha de tirar enrere, no?, a l'hora de posar en marxa un projecte propi.
Hi ha un parell d'errors que es comet quan una persona vol viure sense jefes, un parell o tres, vale? I una de les coses que a mi em sobten bastant és que no només has de ser un extremadament especialista en allò que ho fas, sinó que també ho has de vendre bé. Vale? Mm-hmm. O sigui, tothom sap fer hamburgueses millor que McDonald's, perdoneu, però no tothom les sap vendre tan bé com McDonald's. Llavors, ens trobem aquesta gent que emprèn o que vol viure sense jefes, que sí que realment domina i té un valor afegit la seva feina, el seu servei o el seu producte que està fet, però en canvi falla la part de ventes. Hi ha una cosa que sí que m'agradaria puntualitzar i és una de les grans diferències entre l'emprenedor d'aquí d'Europa i l'emprenedor d'Estats Units, és que una de les coses que fa l'emprenedor dels Estats Units és, un cop té creada l'empresa, contracta una agència de comunicació per començar a vendre el seu producte, cosa que aquí no estem acostumats a veure això. És a dir, l'emprenedor comença a fer, però el tema de la publicitat, més que publicitat, concreto, agència de comunicació, per anar dient el que està fent, l'evolució i tot això, relació amb els mitjans de comunicació, i això és una de les coses que aquí falla, vale? I va en relació amb el que comentava, és una de les coses que falla és no dedicar esforços o no ser el prou bo en vendre el teu producte.
Sí. I a més també volia fer un incís, Cristina, amb el que has comentat abans, de hi ha dues maneres de desvenir autònom o emprenedor. És a dir, quan una persona és emprenedora de per si, vindria a ser, doncs, que ell és capaç, doncs, de liderar-se amb ell mateix i que té moltes idees i que s'ha de rodejar de persones que siguin de la seva confiança, perquè allà on no pugui arribin els altres. En canvi, hi ha d'altres persones que diuen, bueno, no estic a gust amb el meu jefe, me planto por libre porque seguro que lo haré mejor. Ull amb això. Vull dir, tu quan prenguis la decisió d'emprendre el teu propi negoci, ho has de fer des de la il·lusió. Si ho fas des de és lo que me toca fer, creu-me que això és un fracàs rotund i per allà. Vull dir, no, aquestes persones que estiguin pensant a muntar el seu negoci perquè no tenen una altra via, que ho deixin estar perquè no els hi sortirà bé segur.
Però si no tens una altra solució?
Hi ha altres solucions, sempre. Llavors aquí també tornem a entrar en el tema de que tu et puguis veure què és el que no has acabat de fer prou bé, o en lloc de mirar el teu jefe com aquell enemic que et tortura i que et fa estar més temps del que toca i que no et paga prou, posa't en el seu lloc i intenta entendre per què reacciona com reacciona i com ho faries tu en el seu lloc, saps? Llavors també és una manera de treballar amb empatia i veure si tu series prou valent d'estar sol davant d'una empresa i a veure com te'n sortiries. No sé, Emili, tens alguna cosa a dir?
No, jo sí que voldria complementar una cosa I llanço la pregunta a tots els emprenedors o empresaris o a totes aquestes persones que estan treballant sense jefes. I és la següent pregunta, és en quina mesura el que estic oferint avui és molt millor del que estava oferint fa un any. Que es facin constantment aquesta pregunta, perquè en un món està canviant tot contínuament, si no estàs constantment millorant, el sector se t'engudeix.
Se't menja, no?
I després, permeteu, una segona pregunta que llenço com a reflexió a tots els emprenedors o empresaris, i és que està segur que el problema és el sector?
Bueno, és una gran pregunta.
No estic jutjant, eh? És simplement una pregunta.
Art de la reflexió, Imma Granero, al Principat d'Andorra. Que hi vagi molt bé aquesta setmana vinent.
Moltes gràcies.
Que nevi, no?
Ah, sí.
Que segueixi nevant, que hi hagi molta feina per tots. Que l'Emili nevi, però nevi menys, perquè al Port del Cantó li costa llavors de passar, i que també tingui una molt bona setmana. Senyores i senyors, també a vostès els desitgem que tinguin bons dies, aquests que venen, bon cap de setmana. Els ha parlat Cristina Ordunya, en nom de l'equip de Ràdio Estel Principat. Que tinguin això, que la vida els hi sigui fàcil. A reveure. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Imma.
Adéu, que vagi bé.
Ràdio Estel.